La salut per la nutrició, amb Josep Joan Pere i Sara Gómez.
Ràdio Falset, 107.6 FM. El tema del dia avui serà, no serà ni de verdures, ni de vernàculs, ni de vitamines. Serà d'un senyor que es diu Edgar Marín. Ja ho veureu com és un senyor que és fantàstic amb tot el que diu. I llavors, pues, la Sara us llegirà pues, un conte molt maco també. Bon dia a tothom, sóc Josep Joan Pere i la meva neta, la Sara Gómez. La natura és una font de salut, cultura i civilització.
Bon dia. Sabíeu que és necessari que el dinar sigui ben descansat i el sopar ben passejat?
Pues sí, perquè això ja us ho venim dient sempre, no? Que mitja hora al dematí, mitja hora a la tarda va molt bé. I si pot ser després de sopar encara millor. I si pot ser una hora, pues també, no passa res. Bueno, pues ara ja jo us parlaré d'aquest senyor que es diu Edgar Morín i és pensador. I diu, jo soy un post-humano. Atenció amb aquesta paraula. Jo soy un post-humano. Després diu, tengo 85 años, pero ya fui viejo desde que se me murió mi madre a los 9. Nací en Francia, en un país donde la mitad son funcionarios y la otra mitad quieren serlo. Me he casado 3 veces, algo normal si aguantas vivo hasta los 85 años. Soy de izquierdas porque sufro con los que sufren. La derecha culpa a quien sufre de su propio sufrimiento. Llavors li van fer una entrevista un periodista i el periodista li va preguntar, ¿lo intentaremos? Diu, sí. Va dir l'Edgar, sí, quiero lograrlo. No reprime sin emociones porque se parece infantiles. La situación es el modo más directo de comunicación entre seres humanos antes que la palabra. Averigüen qué dicen sus emociones. Y el periodista le iba a decir, ¿usted lo ha logrado? Lo sigo intentando. Cuando tenía 20 años, tuve que dirigir un comando de la resistencia y decidir sobre la vida y la muerte de mis compañeros y de la mía propia. Y el periodista le iba a preguntar, ¿eso sí que es que debió hacerle madurar? Después formé parte del ejército francés que ocupó la Alemania derrotada y allí me hice mi primera gran pregunta y escribí mi primer libro. Interrogan por qué el pueblo alemán, que ha producido los mayores filósofos y músicos, también engendró el monstruo nazi. Interrogan también, vull dir que això és molt bo. I després continua. Mi segundo libro era sobre la muerte, que me perseguía desde de mi madre. ¿Por qué? Me planteé, el ser humano es el único que cree que existe vida después de esta. Y después el periodista le iba a decir, ¿hay vida después de esta? Y él va a contestar, yo creo que no. Entonces es usted un animal, le iba a decir el periodista. Yo soy un post-humano. No me asuste, le iba a decir el periodista. Todas las culturas creen que hay vida. Ah. y trascendencia de algún tipo tras la muerte. Ser capaz de negarla es ser poshumano. ¿Cómo el periodista le va a preguntar, cómo ha conseguido ser poshumano? Pensando, la filosofía te permite la distancia, respeto a lo que sucede y te sucede. Y con ella el escepticismo inherente de la lucidez que culmina con la aceptación de lo existente. Así me dice otra pregunta. Interrogan. ¿Por qué los humanos temen la muerte y arriesgan su vida por otros seres humanos? Interrogan. Las respuestas están dentro de cada uno. Solo tú mismo puedes entenderte a ti mismo, aunque al principio necesites que la expliquen cómo profundizar en tus propias conductas y tus errores. El periodista le iba a preguntar, ¿sentido común? En los colegios enseñan muchas cosas y ninguna que te sirva para conocerte a ti mismo. Por eso le habla de la necesidad de replantearse la educación y empezando por enseñar a los niños a meditar, reflexionar, analizar su conducta y autocrítica. ¿Usted lo ha hecho? Yo fui comunista porque creía que el mundo era comunista o nazi. Después fui consciente de mi error. También me ayudó la invasión de Hungría. Y después me pregunté, ¿cómo pudiste ser comunista y escribir mi libro La Autocrítica? Y después al periodista le iba a hacer esta pregunta. ¿Tienen los poshumanos un partido? No sé los demás. Yo sigo siendo de izquierdas. Las derechas tienden a pensar que el desgraciado, el pobre o el criminal es el único culpable de su condición, mientras que las izquierdas nos sentimos pobres, criminales o explotados con ellos. Esas dos emociones te llevan a ser derechas o de izquierdas. Y después le iba a preguntar al periodista, ¿y Francia hoy qué es? Un país paralizado por los funcionarios y por los que quieren serlo. Quieren seguridad de toda la vida en un mundo que solo avanza tras desgracias y las certidumbres. Es Alégar Morín. És un preciós escriptor que va escriure totes aquestes coses. I llavors jo he fet un resum sobre aquest senyor que es puc dir, Edgar Marín, soy un poshumà. Ells, els mals d'aquest món és cosa dels homes. Interrogant també, escoltin. Els mals d'aquest món és cosa d'homes. Molt bé. Què impedeix reconèixer d'una vegada per totes els mals de la humanitat? Són produïts pels homes i no per les dones. Aquí està, que les dones mai quasi no tenen culpa. Pues bueno, aquesta és una gran pregunta, perquè el poble alemà, que ha produït els millors filòsofos i músics i també va engendrar el monstru nazi. També això és fort. I per què me plantejo que el ser humà, després de morir, creu que després de mort hi ha una altra vida? Diu que no hi ha vida després de mort. Edgar Marín diu que no hi ha vida després de mort. Pues molt bé, aquest senyor, pues ho creu així, hi ha d'altres que no, per això és precedent de respectar totes les voluntats. I també diu que totes les bones preguntes se queden sense respondre. Enteneu això? I també diu que la meitat d'un país són funcionaris, per l'altra meitat espera també ser funcionaris, perquè tothom busca la seguretat de tota la vida. I així, pues, que us acabo d'explicar aquest personatge, que és molt maco i molt bo, perquè aquestes paraules són de molta importància, i ara entrarem ja a la sintonia. Bueno, pues ara la Sara, que és la meva neta, que és molt maca, us contarà un cuento per tots vosaltres i després també us dirà una mica de rondalla. Sara.
Els peixos de la cova blava. Hi havia una vegada una família de peixos vermells que vivien a les aigües calentes del mar tropical. Una cova que tothom la coneixia amb el nom de la cova blava. Ningú no anava a visitar els peixos perquè la cova estava molt bruta i tan neta que havia estat abans. Un dia va passar per davant la cova un cavallet de mar Com podeu viure amb aquesta porqueria? A nosaltres tampoc no ens agrada, però no sabem què fer. L'única solució és anar a trobar els peixos netejadors. Qui són aquests? Nosaltres no els coneixem. Viuen al fons del mar, en les aigües obertes, amb les balenes i els taurons. Nosaltres tots sols no hi podem anar. Se'ns menjaran. Sabeu què? Vaig a buscar el meu amic Tofí. Sap nedar molt ràpid i ens ajudarà. El cavallet de mar va anar a buscar el Tofí i tots dos varen preparar el viatge a mar obert. Ja estaven tots a punt i el cavallet de mar va fer un senyal. El Tofí va començar a nedar ràpid com el vent i en un tras i no res varen arribar on vivien els peixos netejadors. Els peixos netejadors varen agafar uns quants estris de neteja i tots junts, a cavall del Dofí, varen tornar a la cova blava. Tan bon punt hi van arribar que es van posar mans a l'obra, fins que la cova va quedar més neta i polida que mai. Fixeu-vos si va quedar neta la cova que els peixos netejadors van decidir viure per sempre més dins la cova blava, que ara sempre era plena de peixos de tots colors. Recordin, el dinar ben descansat i el sopar ben passejat. És una dieta xina. Recordin, cuerpo sano, mente sana.
Bueno, i això és tot per aquesta setmana, i la setmana que ve també us portarem més coses de les vitamines, del tubèrculos i de tot això. Que s'ho passin bé tota la setmana.
Adéu.
Adéu.
La salut per la nutrició, amb Josep Joan Pere i Sara Gómez.